Molt bona tarda, són les dues novetats en les preinscripcions per al curs 2024-2025.
Notícies migdia. Núria García.
A diferència de la tendència general, a Sabadell ha crescut la xifra d'alumnes que començaran I3 al setembre. Per donar resposta a l'increment de la demanda, Educació obrirà 4 grups nous d'I3 a les escoles Miquel Carreras, a Can Uriac, Joanot Elisenda i la trama al centre i el Samuntada, a la Creu Alta. A secundària es mantenen els alumnes respecte de l'actual curs, però també hi haurà una reestructuració dels grups. Maite Fons és la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental.
El curs vinent podríem dir que es redueix aquesta línia, seria les mateixes de l'any passat, reduïm aquesta línia del Ribot i Serra, un grup també al Junqueras, que per temes de matrícula doncs tampoc no arriben, per temes de grup d'entrada, i després ampliem un grup que seria el que n'absorbiria l'alumnat del Ribot i Serra a l'Institut Escola Fallaridible. Un grup també cobrim a l'Escola Industrial.
Fons n'ha parlat en una entrevista al Cafè de la Ràdio, coincidint avui amb l'inici del període de preinscripcions. De fet, l'educació centrarà bona part del Notícies Migdia, en el qual també parlarem de l'Escola Andreu Castells o de la Fira SBD Pro, dedicada a la formació professional i que s'ha inaugurat avui.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Obrim la plana de serveis repassant ara mateix la situació a les carreteres catalanes. Hi ha complicacions a les Terres de l'Ebre. Es mantenen 4 quilòmetres de cues a la P7 a l'Ampolla en sentit sud fins al punt de desviament. També hi ha 1 quilòmetre d'aturades a la P7 a l'Aldea en sentit nord. I a la Nacional 340 hi ha trams fragmentats de trànsit lent amb aturades entre l'Ampolla i l'Aldea en els dos sentits de la marxa. Tot plegat per aquestes noves protestes que protagonitzen els pagesos de les Terres de l'Ebre. Per la resta de via, tranquil·litat a aquesta hora i com funciona el transport públic. Albert Garran des del Transmet, bona tarda.
Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que totes les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
Sabadell comptarà el curs 2024-2025 amb 4 grups més d'I3. Educació els activarà per donar resposta a un lleuger repunt de la natalitat al municipi i és que el pròxim setembre gairebé un centenar d'alumnes més d'I3 hauran d'escolaritzar-se respecte del curs actual. La directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Maite Fons, ho ha confirmat coincidint amb l'inici del període de preinscripcions. Maite Fons ha concedit aquest matí una entrevista al Cafè de la Ràdio. Helena Molist, bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, en aquesta entrevista ha detallat que la ciutat es desmarca una mica de la tendència generalitzada de baixada de la natalitat i, per tant, de reducció de ràtios als grups d'I3, que es mantindran amb 20 alumnes de mitjana. A Sabadell, 92 infants més que el curs actual s'hauran de matricular per I3, la qual cosa ha obligat Educació a obrir 4 grups nous, que repartiran en 4 centres diferents, tal com ha assenyalat la directora dels Serveis Territorials.
En principi són escoles del centre i de la Creu Alta i també alguna de Can Uriac, és a dir, el Joanot Elisenda, la Trama, que també és la zona centre, el Samuntada, el Miquel Carreras, i també està un grup per planificació escolar a l'escola Joan Maragall.
A secundària també hi ha una certa reestructuració, malgrat que la xifra d'alumnes es manté similar a la del curs 23-24. Es tancaran dues línies al Ribot i Serra i al Junqueras, mentre que se n'obriran dues de noves a l'Institut Escola Sallarès i Pla i l'Escola Industrial.
D'altra banda, durant l'entrevista, Maite Fons ha dit que no hi ha previsió de construir cap escola nova a Sabadell, almenys durant els pròxims 7 anys.
Un període, però, en què sí que han de culminar les construccions dels instituts Narcisa Freixes al sud i a Raona, a Canllong, així com l'edifici de secundària de l'Institut Escola Virolet. El calendari apunta al 2027.
Nosaltres calculem i treballem en la línia d'agilitzar perquè al setembre del 27 i por ahí puguem estar ja treballant a dins dels centres educatius. Sí, més o menys tots tres. Un més o menys, perquè un potser acabarien les obres al desembre, l'altre potser acabarien al maig, m'explico. Llavors això és... Com que el curs escolar és un decalatge, doncs caldria veure-ho. Però, bueno, anem més o menys tots a la part. Però sí que és veritat que la raó, podríem dir que és el que va més avançat, però sí que és veritat que a l'hora de licitar, com que hem d'anar a Europa, doncs també els terminis són més llargs.
La directora dels serveis territorials ha destacat que dels tres, el projecte de la Raona és el de major envergadura, i és que el futur edifici permetrà encabir fins a 5 línies d'ESO i 3 més de batxillerat, amb un pressupost estimat de 10 milions d'euros.
I la direcció titular de l'escola Andreu Castells ha decidit no recuperar el seu càrrec després de la baixa i, per tant, ara mateix el centre es troba en mans d'un equip interí que acabarà el juny quan acabin les classes. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, sí, Maite Fons, la directora d'Educació als Serveis Territorials del Vallès Occidental, com comentàvem ara, ha assegurat també en aquesta entrevista al Cafè que totes aquestes circumstàncies no han perjudicat en cap moment el servei que s'ofereix a l'Andreu Castells.
La direcció ha fet un pas al costat i ara l'escola doncs, segueix al seu ritme, des del primer dia ho ha estat fent, i garantint el servei i les classes que no s'han vist afectades en cap moment, i liderant amb el nou equip directiu interí.
Gemma Prat, una de les mares de l'Associació de Famílies d'Alumnes, es mostra esperançada i celebra aquest pas al costat de la direcció titular.
Estem molt, molt esperançats en que tot ja se solucioni i tinguem una solució definitiva, no només per un any, sinó pels següents quatre anys.
De moment, l'equip interí es quedarà fins que acabi el curs i és previst que en breu Educació obri un procés per escollir la direcció definitiva.
I la SBD Fira Pro, la Fira de la Formació Professional, ha obert aquest matí les portes amb la previsió de rebre més de 6.500 assistents.
S'hi han programat més de 240 activitats i s'hi realitzaran fins a 700 entrevistes laborals. Pels estudiants, aquesta és una oportunitat d'or per orientar-se de cara al futur.
M'interessa, el Mossos d'Esquadra m'ha explicat molt bé.
Jo no ho tinc gens clar i crec que aquesta fira ja molta informació que ens pot servir per poder escollir.
Això és com una ajuda per als adolescents que no saben encara què vol fer, doncs això és com una ajuda perquè pots preguntar doncs, les tendetes que hi ha aquí, doncs pots anar a preguntar.
A veure si el batxillerat, que és el que jo vull fer, doncs no em va bé, doncs quines sortides tinc al món, doncs, per acabar treballant del que avui.
La fira estarà oberta fins divendres dia 8 de març i s'hi podrà trobar també demostracions d'oficis ben diversos, com per exemple des dels Mossos d'Esquadra fins a una pastisseria.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les 2:18 minuts augmenten les penes dels acusats pel crim de les bessones de Calllong, la de l'Isaac Gil i la Pilar Vázquez, autor i coautora de l'assassinat, passa de 17 a 20 anys. La de Dolors Vázquez, coautora amb l'agreujant de parentiu, de 20 a 23. N'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio la Marina Berruezo, l'exdona de la víctima. Berta Torres, bona tarda.
Bona tarda. La família de la víctima va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que incrementés la pena dels condemnats a 25 anys, el màxim previst al Codi Penal pel seu crim. Recordem que el juliol del 2021 l'Isaac va assassinar en Pedro, el seu cunyat, tot amb la col·laboració de la Pilar i la Dolors. Ara el tribunal ha augmentat 3 anys la pena dels condemnats a petició de la família, tot i que la decisió final no els acaba d'agradar. Marina Berruezo.
Pensamos que por muchos años que les hayan subido, pues para nosotros es poco.
Entre les coses que els preocupa hi ha que, per bona conducta, les penes es redueixin encara més.
Suposem que d'aquí 6 anys o menys podrien sortir amb el tercer grau.
Segons Berruezo, encara ha de consultar amb el seu advocat si tornarà a recórrer la sentència. També prendrà accions perquè els acusats paguin la indemnització de 200.000 euros que els va imposar el jutge. De moment, s'han declarat insolvents.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Esther Capella, la consellera de Territori, ha exigit al govern espanyol més inversió a la línia R4, la que passa per Sabadell, i inclourà-la també al traspàs integral de Rodalies.
Sí, ara espera que avancin les negociacions i es materialitzi aquest traspàs, però la consellera ha demanat que sigui el govern espanyol qui assumeixi les responsabilitats de la infraestructura.
Arribarà un dia que és només la Generalitat de Catalunya qui ho gestionarà i que, per tant, tindrà la titularitat. Això no vol dir que l'Estat, mentre les coses siguin així, doncs hauran de transferir els diners suficients i, per tant, el pressupost suficient per poder mantenir i tenir les estacions, els trens i les vies doncs, al dia.
L'increment de to en aquesta reivindicació històrica ve arran del descarrilament d'un tren de la R4, justament el passat diumenge a Vacarisses a causa d'una esllavissada.
L'Ajuntament de Terrassa, d'altra banda, invertirà 6.000 euros a la recerca dels infants que van desaparèixer arran de la riuada del 1962, una catàstrofe que es va saldar amb 300 víctimes mortals a la ciutat.
Jordi Ballart, l'alcalde de Terrassa, vol arribar fins al final de la qüestió per saber què va passar realment amb tots aquests nens que mai més s'han trobat.
Potser hem de parlar de nens desapareguts, però alguns van desaparèixer perquè els van robar. I això és el que volem saber, què va passar aquells dies, què va passar aquella nit, però què va passar els dies posteriors i què no va fer el règim franquista.
La feina del consistori se suma a la de l'entitat Niños Desaparecidos, qui fa més de 20 anys que remena arxius per resoldre alguns dels interrogants, almenys encara que hi ha pendents.
I la celebració de Sant Jordi començarà a Sabadell el pròxim 13 de març. En total s'han programat una 60ena d'actes previs a la Festa del Llibre i la Rosa, concentrats al Saló del Gremi de Fabricants.
Després de l'impuls d'activitats literàries el dia de Sant Jordi l'any passat, ara es vol anar un pas més enllà i destinar més temps i espai a aquestes propostes. Així ho ha explicat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Que ens ajudarà a descongestionar les activitats pròpies de la Diada de Sant Jordi. La prova pilot de l'any passat, en la que vam intentar tenir totes les entrevistes allà mateix a la plaça Doctor Robert, a la zona del racó del Campanar, el que ens va donar com a resultat aquesta prova pilot és que saturàvem d'activitats la plaça, que sense voler i sense cap mena d'intenció, però passava, es contraprogramaven entre elles. Això feia que, evidentment, no poguéssim tenir tot el foco, tota l'atenció, el temps, l'espai, l'oxigen i el protagonisme que necessiten tots els autors i autores. I, per tant, s'ha decidit fer aquesta ampliació.
El programa d'actes de Sant Jordi arrencarà dimecres que ve amb les novetats bibliogràfiques d'una desena d'autors sabadellencs. Un dels actes destacats serà el 18 d'abril al Teatre Principal, quan es retrà homenatge a la poeta Esther Xargay.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Ràdio Sabadell. Notícies.
Recte final de Notícies Migdia. Repassem informacions més enllà de la ciutat. Pedro Sánchez accepta fer canvis a la llei d'amnistia per donar més garanties als independentistes.
Des de Junts demanen que no quedin fora de l'amnistia els casos de terrorisme, un fet que, en cas de produir-se, deixaria fora a Puigdemont o Wagensberg. La llei es tornarà a votar demà a la Comissió de Justícia del Congrés després que Junts la tombés fa un mes. En cas que s'aprovi el dictamen, la llei es votarà en el ple la setmana que ve. L'aprovació de l'amnistia ha de donar pas a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, una tasca per a la que els socialistes necessiten el sí d'Esquerra i de Junts.
L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat aquest dimecres la detenció de l'activista Dani Gallardo, condemnat a 4 anys i mig de presó per manifestar-se contra la sentència del Suprem sobre l'1 d'octubre a la capital de l'Estat.
La justícia havia donat una setmana a Gallardo per representar-se voluntàriament a la presó, pas que no ha donat. Tal com ha informat el tribunal, se li aplica una ordre de crida i cerca.
I Joe Biden i Donald Trump s'apropen a ser els candidats a les eleccions presidencials.
Sense sorpreses, als Estats Units, en un superdimarts on Biden i Trump han certificat les seves candidatures. Biden ha arrasat en tots els estats que hi havia en joc i només ha perdut a la Samoa americana, que aporta pocs delegats. Donald Trump també ha arrasat de manera contundent, excepte a Vermont, un estat on també s'elegeixen pocs delegats i on s'ha imposat la republicana Nikki Haley, que després dels resultats ha decidit abandonar la cursa de les primàries republicanes i deixa via lliure a l'expresident.
El temps.
La previsió meteorològica, Luis M. Pérez.
Una situació molt i molt tranquil·la ja la que estem tenint aquest dimecres. El vent s'ha anat afeblint a gairebé tot el país, els núvols no estan deixant pluja i, de fet, són força escassos a hores d'ara. Al llarg de les immediates hores s'han de fer una mica més gruixuts i una mica més extensos a les comarques de Girona. Acabaran tapant força el sol, especialment cap a l'Empordà, també al Gironès, al Pla de l'Estany i la comarca de la Garrotxa, però a la resta del país el sol serà molt més dominant. I aquesta tarda amb molta suavitat. Estarem parlant d'una temperatura que tornarà a voltar els 18 a 20 graus de màxima a moltes viles de l'Ebre, de la costa, del prelitoral, i entre els 14 i 18 graus a la resta del país. Ambient que demà tornarà a ser molt agradable, però demà ja amb més vent, sobretot durant la tarda, vent del sud que anirà a més, i també demà començaran a aparèixer més núvols enganxats al prelitoral o a la costa. De fet, ja la nit de demà a divendres acabarà plovent a tot el país. Us seguirem a la xarxa.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i al nostre canal de WhatsApp. I recordeu també que aquesta tarda continua la programació especial de Ràdio Sabadell amb motiu del 8M. Avui, dones i lideratge des de la seu del Centre Metal·lúrgic de Sabadell. Que vagi molt bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm